Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia, us parla la Tina Forest. L'Ajuntament de Sant Cugat ja ha començat a contactar individualment amb les entitats que formen part de la plataforma Cultura al Carrer per reunir-se i resoldre les diferències. Així ho ha assegurat la tinenta d'Alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic, Cristina Paraire, a Cugat Mèdia. Paraire ha comentat que ha rebut la resposta d'algunes d'elles dient que preferien fer una reunió conjunta i ha assegurat que aquesta reunió es farà.
Per part d'algunes entitats que prefereixen fer una reunió conjunta, jo insisteixo que la farem, aquesta reunió conjunta, però jo primer necessito tenir aquestes dades, aquesta entesa, que coneixen-nos de primera mà, no?, i poder ja fer una reunió amb propostes de millora, i també que entenguin que es fan moltíssimes activitats a la nostra ciutat, que és una riquesa, ho dic com un valor.
La tinenta d'alcaldia s'ha mostrat optimista per resoldre aquestes diferències. A finals del 2023 es van acabar les obres de viantització de l'Avinguda Cerdanyola. La transformació d'aquesta via va ser una de les demandes principals dels veïns en el procés participatiu de l'any 2016, un procés que no va estar exempt de polèmica. Però què en pensen ara d'aquesta nova avinguda els qui viuen i treballen? Alguns han quedat contents amb la pacificació, mentre que d'altres consideren que han perdut beneficis. Podeu recuperar la informació sencera a www.cugat.cat. Sant Cugat continua en risc alt d'incendi segons el mapa del Pla Alfa elaborat pels agents rurals. Es troben al risc 2, amb el qual els agents rurals vetllen perquè es compleixin les restriccions d'activitats amb risc d'incendi. Tot i això, aquest nivell no suposa la suspensió de cap activitat amb risc si prèviament ha estat comunicada i autoritzada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. I un apunt d'esports, la jugadora del club rugbi Sant Cugat, Mireia De Andrés, serà la primera jugadora de l'entitat en participar en un Mundial. De Andrés forma part de la llista de 32 seleccionades per disputar el Mundial d'Anglaterra. La jugadora ha expressat la seva emoció per aconseguir aquesta fita.
Contenta d'haver-ho pogut fer des de casa. El rugbi Sant Cugat m'ha cuidat molt bé, m'ha donat molt de suport per poder també aconseguir amb aquesta fita com a esportista.
La competició començarà el pròxim divendres 22 d'agost. I fins aquí aquest butlletí. Més informació d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La ràdio amb samarreta.
Els científics defineixen la microbiota com el conjunt dels microorganismes presents en un entorn definit. Avui la Cristina García, coach nutricional i membre d'Íntima Salut per a la Dona, ens explicarà quina és la importància de tenir una bona microbiota intestinal i com alimentar-nos per tenir-la sana. Cristina, benvinguda.
Hola.
Com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me un cop més.
Ja fa un temps que se sent a parlar de la microbiota, però per què és tan important?
Mira, ja fa molt de temps que s'està estudiant i s'ha vist que la microbiota intestinal, perquè parlarem de la microbiota intestinal, en tenim a la boca, al nas, a molts llocs, però parlarem de la intestinal, té tres funcions molt importants per a la nostra salut. Una de les funcions importants i primordial és una funció de defensa. Penseu que tot el que entra al cos passa per l'intestí, d'allà cap al medi intern, o sigui, cap a la sang i tot això, val? Llavors, es posa allà els microorganismes i fan una funció de barrera i diuen, tu passes, tu no passes, d'acord? Llavors estan ajudant moltíssim al sistema immunològic, val? I llavors eliminen tòxics i coses que no ens interessa que vagin cap endins, val? Això diríem que fa la funció barrera, molt important. Una segona funció molt, molt important és una funció de nutrició. Ells, aquests microorganismes, val? Uns bitxitos que tenim per aquí als intestins, s'alimenten de la fibra que nosaltres no podem digerir. Mal, els hi donem fibra, nosaltres no la podem digerir com a éssers humans, però ells en fan un festival, mal? Llavors comencen, si fan un festín, diu, uah, que guai això, mal? I comencen a menjar aquesta fibra, la degraden, i què en produeixen d'ella? Produeixen uns àcids grassos que tenen propietats, sobretot un dels tres, hi ha l'àcid butíric, el més important, diríem, que té una funció antiinflamatòria. Llavors ajuda que l'intestí, val, tingui substàncies antiinflamatòries, val, superimportant per mantenir la salut, val, per tot aquest teixit epitelial. I, a més, generen vitamina K i vitamina B9, val, l'àcid fòlic, i també ens ajuden a absorbir el magnesi, calci i ferro. O sigui que, imagina't.
I ja quina feinada, no?
Tenen molta feina. Fan molta cosa per nosaltres i mira que hem d'estar d'anys intentant matar-los, els bitxos. Val? I l'altra cosa molt important, influeixen en el nostre estat anèmic.
Important, eh?
Molt important, perquè fa que estiguem més contents, més feliços. I, per exemple, generen la serotonina, que és un neurotransmissor conegut com la hormona de la felicitat.
Això diuen.
Això diuen, val?
Per tant, Cristina, hi ha una relació directa entre els intestins i el cervell, perquè explicaves?
Exacte. Hauríem de dir que hi ha una relació directa entre els intestins i l'emoció que tenim, i d'això en sap molt, molt la gent d'abans que feia les frases fetes. Imagineu-vos que si en tenim de frases fetes, jo n'he buscat algunes, a veure si a tu també se t'acorreix alguna, que ja fan aquest vincle entre el meu intestí, el meu estómac també, i la meva emoció. Per exemple, quan se't regiren les tripes, no? Hi ha hagut moltes injustícies i se m'han regirat l'estómac. Aquesta sensació d'injustícia, aquesta emoció que em fa sentir malament a l'estómac, eh? Relació, cervell-emoció. Tenir la panxa plena no té pena. Val? Que guai, si no tinc penes vols dir que estic content, estic feliç.
I un panxa contenta.
Un panxa contenta, exacte, un panxa contenta, molt bona. O escagarrinar-se, val? Quan tenim molta por, estem molt nerviosos, ens agafa covardia, que tot això són coses que passen al cervell, m'escagarrino. Fixa-te'n, eh? Tenim d'altres, tu se t'acudeix algun altre?
Ostres, ara mateix, el tenir papallones a l'estómac, per exemple...
Tenir papallones a l'estómac, és molt maco.
Sí, que és aquella sensació tan xula quan un està enamorat, embadalit, eh?
Sí, després desapareixen, eh? Durant el que duren les papallones a l'estómac. Però és una emoció molt agradable, val? Tenir de papallones.
Per tant, podem explicar quins factors poden fer que tinguem una microbiota en bon estat? Perquè tot això funciona com ha de funcionar.
Exacte, cal tenir una microbiota en bon estat i hi ha coses que l'empitjoren moltíssim. Per exemple, els antibiòtics. Els antibiòtics són molt perjudicials. Per què? Perquè fixeu-vos, la microbiota viu en un fi equilibri entre microbiota bona i dolenta, val? Alguna que ens afavoreix, alguna que no tant, però sempre està en un equilibri perfecte. Què passa quan em donen un antibiòtic? Pues ho mato tot, sobretot aquests antibiòtics d'ampli espectre, d'acord? Llavors, el que és molt important és mai prendre antibiòtics si no me'ls ha recomanat un metge, val? I un cop me'ls he pres, ara ja ho fan els metges, et donen un probiòtic. Un probiòtic, diguéssim, que són bitxos dins d'una capsuleta per tornar a repoblar, o sigui, amb l'antibiòtic me'ls mata i després els he de tornar a posar. Val? Poso els bitxos, però aquests bitxos tenen gana, i llavors els he de donar bons aliments amb molta fibra. Jo dic una mica era com el Tamagotchi, aquell que si tenies...
Que l'havies d'anar alimentant.
Se l'havies d'anar alimentant si no se't mora. Val? Sí, això seria molt important. I després s'ha vist que són importantíssims els tres primers anys de vida, val? Per exemple, una persona que neix amb part natural, val? El nadó passa per tot el canal vaginal i quan passa i està molta estona un part, no és pim pam pum, val?
No
és pim pam pum. Llavors, durant aquella estona que està creuant el canal vaginal, com que agafa tota la microbiota de la mare, val? En canvi, un nen amb cesària neix ja en un cariòfan que està totalment estèril. Val? Això seria una cosa molt important. Després, si jo faig lactància materna, la lactància materna em dona els probiòtics, aquests bitxitos, val? I els prebiòtics, que són les fibres que s'alimenten, o sigui, li dona el tamagogi complet, val? Amb els aliments i el bitxo. Val? L'ús d'antibiòtics, que jo no sé tu, Carme, però jo quan el meu nen era petit, o sigui, per les orelles no me'n paraven de donar, dic, ostres, nano, t'he deixat sense microbiota, fill. Bueno, i després, sí, després està en contacte amb gent, els nens que tenen entorns, no?, on estan sociabilitzats, val? I després com aniré introduint l'alimentació en aquest nano. Fixa't que ens hem passat anys i anys matant i rentant-ho tot.
Sí,
com
sí.
Amb bogeria, el biberon superbullit,
si
el xumet superbullit, sí. No? I una mica se'ns ha passat de rosca el tema.
Val. Per tant, un cop establert aquesta diversitat de microorganismes que comentàvem als nostres intestins, com adults, què hauríem de tenir en compte per mantenir-la i per potenciar-la? Com hem de fer?
Exacte, és molt important. D'acord, hem passat els primers 3 anys, ja tenim una bona microbiota i ara hem d'ocupar-nos d'ella. Val?
Perquè l'hem de mantenir.
L'hem de mantenir,
això exacte. Això no està fet.
Val. Com podem fer? Primer, sempre, una mica, sempre són les mateixes coses, però és que sempre les fem malament. Val? Una, mantenir l'estrès i fora de la nostra vida en mesura del possible i dormir, que és una... des que ha entrat tanta tecnologia, tantes pantalles, tanta feina, com costa dormir. Val. Dormir és molt important. Penseu que l'estrès i la falta de son pot augmentar la inflamació, pot reduir aquesta diversitat de microorganismes, necessitem molta diversitat, val? I tot això faria que el meu sistema immunològic estigués afeblit, tindria problemes de digestió i així mateix podria acabar, doncs, per exemple, amb el síndrome del colon irritable. Val? Ja hem parlat, evitar a mesura del possible i, si no, i sempre sota prescripció mèdica a un excés de medicació, els antibiòtics o altres fàrmacs. Els antiàcids també fan mal perquè jo canvio l'acidesa i doncs, hi ha certs... aquesta diversitat faig que hi hagi un desequilibri, d'acord? Ibuprofè, aspirina, etc. Després, caminar, fer activitat física, evitar l'ús de l'alcohol, el consum del tabac, val? I els ultraprocessats. Això dels ultraprocessats, mireu, un ultraprocessat és una cosa que potser està molt bona, però no té fibra. Això vol dir que nosaltres ens hem d'imaginar el tracte digestiu que tot ho digerim majoritàriament a la primera part, quan surt de la panxa, val? De l'estómac, arriba al duodè, allà comencem a absorbir aliments, val? I al final de tot està el colon. Val? Tots els microorganismes majoritaris estan en el colon. Val? Clar, si jo menjo ultraprocessats, com no hi ha fibra, no hi ha res, tot es digereix abans, hi ha absorció, però al final del colon no arriba res, no arriba fibra, amb quan els meus bitxos es moren, perquè no els hi arriba a menjar. Val? Llavors he de posar clar. Moltíssima fibra. Ojo amb els ultraprocessats.
Així que diríem que és molt important menjar fibra per tal de mantenir aquests microorganismes bons que ens explica la Cristina. Amb dades de quin consum de fibra estem parlant i quins aliments es poden aportar tota aquesta fibra, Cristina?
Mira, aquí està estipulat, o sigui, la gent que en sap molt, els estudis, la ciència, que hauríem d'estar menjant 25 grams de fibra al dia. I la població de mitja, aquí a Espanya, està menjant 12,5 grams.
Sí, fem la meitat.
Sí, fem la meitat, val? Anem per feina. Mm. Val? Ja vam fer un estudi molt interessant a una població africana i estaven com a 150-300 de fibra, imagina't. O sigui, estem lluníssim, lluníssim. Hi ha més nens molt petits, val? Llavors, cal, sobretot, buscar aquestes fibres solubles i fermentables que, com he explicat, són les que nosaltres, com a éssers humans, no podem digerir, arribaran a la part final al colon i allà fan una festa major aquests microorganismes.
Que, vinga, perquè facin festa major, que li
que els,
hem de donar?
Què els hi posem? Els hi podem posar, hi ha una fibra que es diu inulina, que la trobem a l'all, la ceba i la xicòria, per exemple. Tenim els fructooligosacàrids, els fos, que se'n diuen, que els trobaríem a les fruites i verdures i que beneficien molt els microorganismes que sonaran, que es diuen bifidobacterium.
Clar.
Aquests sonen, eh?
Sí. De la publicitat en sonen.
Sí, sí, els bifidus sonen molt. Les pectines, que estan a pomes, peres i prunes, sobretot la pruna seca, els cítrics, com taronges, llimones, aranges i mandarines, sobretot a les membranes, allò, aquella pellufeta blanca que tothom rasca, deixeu-ne una miqueta.
Sí?
Sí, una miqueta. I la poma i la pera és molt bona idea coure-la una mica, perquè les pectines s'alliberen, surten de la cèl·lula, de les cèl·lules on estan encapsulades, i les podem accedir a elles més fàcilment, val? Després tindríem els beta-glucans, que els trobem sobretot a la civada. S'han fet els beta-glucans, a més, tenen aquesta, van superbé pel colesterol, vale? Molt bé. I què més podríem tenir? Jo crec que els he dit pràcticament així, com a fibres més importants, aquestes.
Sí, podem afegir alguna cosa més a la llista, et sembla?
I el midó retrogradat, que així me'n despistava,
és,
i és superimportant comentar-ho, que és com el midó, el que té la patata, l'arròs, els midons,
sí.
Els couem, es couen, sí. I després al refredar-los canvien com la seva, dic jo, la seva posició 3D, d'acord? Llavors, em recordo el Rubicup, com sí, si canviéssim sí, de posició, refreix, sí, xuc-xuc-xuc, tipus Matrix. Mm. Llavors, en aquell moment, nosaltres, com a éssers humans, no absorbim tan bé aquest midó, però es converteix en fibra super bona per als microorganismes, així que midó refredat seria... Això es troba molt, es va posar molt de moda fa un parell d'anys, el del midó retrogradat, val? Del consumir la patata, l'arròs, pasta, pa i llegums amb refredat, amb fred. Cuino, refredo.
Ah, aquest és el secret. I alguna cosa, no sé, per postres, per exemple?
Podem posar... Val, anem a donar un parell d'idees. Per exemple, podríem fer un batut de poma, pera i civada. Val? Ja ho tindríem. Podríem fer un púding de xia amb iogurt grec. Els iogurts, els fermentats, tenen també molts prebiòtics, molts probiòtics. Podríem ficar-li fruits vermells. Podríem fer unes galetes de civada i plàtan a casa. Seria molt bona idea. I una ensaladilla russa, jo és que la vull dir, l'ensaladilla russa, no és un postre, però és com un plat molt típic, oi?
Pues tu, que ens pot anar bé, l'Anna.
Exacte.
Perfecte.
Ens pot anar perfecte, una amanida d'arròs, una amanida de llegum.
Doncs cuidem els nostres bitxitos, no?
Cuidem
com diu
bitxitos,
la Cristina, aquesta microbiota que tantes funcions importants fa en el nostre organisme. Molt interessant, com sempre, Cristina, parlar del nostre cos i de com l'hem de cuidar.
Cuidar i estimar.
Clar que sí. Gràcies. Bona salut.
Bona salut.
La ràdio amb samarreta.
Bon dia a tothom. A la secció d'avui de benestar emocional tornem a tenir a la Jana Casares, professora de ioga amb més de 20 anys d'experiència, que trobareu a Instagram amb el perfil de @janacasaresyoga i, com sempre, Casares amb una S i ioga amb Y. Hola, Jana.
Hola, Sara.
Avui no has vingut amb les mans buides. Veig que has portat amb tu una farmaciola. Què tens? Que et fa mal alguna cosa?
Mira, he portat una farmaciola per l'ansietat. Perquè trobo que venia de gust donar alguns tips molt concrets per a aquelles persones que pateixen tant un estat d'ansietat permanent com per a aquelles persones que tenen atacs de pànic.
Atacs de pànic, això és el que coneixem com atacs d'ansietat, normalment?
Exactament. La gent normalment diu, he tingut un atac d'ansietat, però realment es refereixen a un atac de pànic, perquè, com et comentava, l'ansietat és un estat permanent i els atacs de pànic es produeixen de manera sobtada i provoquen símptomes molt concrets i desagradables que es veuen en el moment.
Jo m'imagino que la gent que ho ha patit ja sap de què estàs parlant,
sí,
però jo, per exemple, no n'he tingut encara mai cap. Quins símptomes m'haurien d'avisar que potser estic...
Potser no en tens mai, eh?
D'acord.
Vull dir, esperem que no en tinguis mai. Serien dolor de pit, mal de cap, marejos, sensació d'esvaïment, d'esmais, sensació de formigueig, sentiments d'irrealitat, de desconnexió. I molts d'altres. Realment els atacs de pànic produeixen uns símptomes que varien moltíssim en cada persona. I el pitjor de l'atac de pànic és que amb el temps va creant petites fòbies, perquè la persona acaba tenint més por de l'atac de pànic que de l'ansietat o d'aquest estat mateix. O sigui, té molta por de que li agafi un atac de pànic pel carrer, amb gent al voltant, perquè no es controla el moment.
Ja. I és el que a vegades hi ha gent que potser ha arribat a confondre amb un atac de cor o que realment...
Exacte. Clar, la persona s'espanta molt perquè no sap què li està passant, tot i que ja sap que té atacs de pànic, però sempre al moment de l'atac de pànic, doncs la teva ment et juga amb les passades i doncs et sembla això, que tens un atac de cor, que et moriràs. La sensació és molts cops és el que diem, no? Bueno, jo que ho he patit i les altres persones que m'han comentat, és una sensació de que t'has de morir, de que t'estàs morint.
Ostres.
Doncs, sí, sí.
Que terrible. I en aquesta farmàcia la tens algun...
Sí, coses que a mi m'han anat molt bé, la veritat. He portat totes aquestes, les he provat i a mi m'han anat superbé. El primer punt, bueno, el primer que no l'he posat aquí i que no, és anar a teràpia. O sigui, si tu tens atacs de pànic, jo et recomano que vagis a teràpia. I això ho uneixo amb el següent punt, que és l'assertivitat. O sigui, és molt important entrenar les habilitats assertives, perquè si no les fonts amb els de... O sigui, les relacions amb els altres, perdó, són una font d'intranquil·litat. Doncs, per treballar aquest tema, hi ha un llibre que jo me l'he llegit, és molt xulo, que es diu L'assertivitat, l'expressió d'una sana autoestima, d'Olga Castanyer. L'assertivitat, per si algú no ho sap, és la capacitat d'expressar els nostres sentiments tenint en compte l'altre.
D'acord, però llavors què estàs dient? Que molts d'aquests atacs de pànic són fruit de males relacions interpersonals?
O sigui, aquesta afirmació és tant per l'ansietat com pels atacs de pànic. Val. Després veurem un parell de coses més pels atacs de pànic. Però
l'ansietat social, no, podríem dir?
Sí, l'ansietat social seria més potser com la por a anar a un entorn amb molta gent. Mm. No? Però sí que és veritat que, com hem vist, l'ansietat genera quan tenim un tema pendent, un tema que no resolem. Doncs molts cops, gairebé sempre, aquests temes que ens preocupen són temes que tenen a veure amb persones del nostre voltant.
Sempre, clar.
Exacte. Doncs és molt important aprendre a comunicar el que sentim per dissoldre aquesta ansietat.
Clar, el que sentim inclús potser a vegades de dir que no...
Exacte, no? Posar límits, però clar, de forma assertiva, de forma que l'altre no es senti malament o intentar que l'altre ho rebi bé. Tenint en compte l'altre, també.
Molt bé, primer punt.
Primer punt. Segon seria entendre que tractar de controlar-ho tot genera una sensació de descontrol mental. I doncs jo recomano un exercici que és apuntar allò que sí que pots controlar. Això ho vaig aprendre molt a coaching, no? Apunta allò que sí que pots controlar i treballa sobre allò. I realment aprèn a deixar anar tot allò que no pots controlar, com enfermetats, com la mort, com si d'aquí un any tindré feina o no, si la gent que jo m'estimo estarà bé. Això no ho sabem, no ho podem controlar i realment és important aprendre a deixar-ho anar ràpid.
D'acord. Quines coses hi podríem posar a la llista que sí que podem controlar?
Doncs, per exemple, si tens pendent anar al metge, doncs anar-hi, que molta gent també ho deixa, i això genera molta ansietat, sí. No? Gent que li fa por el que li pot passar. Doncs aquestes converses pendents que tenim amb persones al nostre voltant, a la feina, amb la nostra família... Doncs aquelles petites feines també del dia a dia, si has de fer recados, aquest tipus de coses que no t'ocupin espai mental.
Anar-ho tachant de la llista.
Exacte.
Per dir així. Molt
Exacte.
Bé, què més tenim?
És molt important connectar amb el cos, moure'ns. Quan ens movem, generem hormones incompatibles amb l'ansietat. A més, moure't millora la teva salut i la teva forma física, i això fa que tinguis també més confiança en tu mateixa.
Parlem ara de si realment sents que estàs patint o estàs començant a sentir un atac de pànic. Què podem fer en aquest cas?
La gent que ho ha patit sap que quan has d'intentar no entrar... has d'intentar parar-ho ràpid, a l'atac de pànic. Doncs una eina molt eficaç és començar a anomenar, O sigui, utilitza els sentits. Començar a anomenar, per exemple, els objectes que veus al teu voltant, o començar a anomenar els sons que escoltes, les coses que pots tocar. Utilitza els teus sentits perquè això t'ajudarà a mantenir-te en el present, deixant d'acostar les emocions i els pensaments negatius. Perquè, a veure, la ment, una ment amb ansietat, és una ment catastrofista, és una ment que projecta en el futur el pitjor futur possible, o sigui, el pitjor que es pot imaginar cap endavant. Doncs clar, si tu pots aconseguir mantenir la teva ment al present, doncs això et serà de moltíssima ajuda.
Molt interessant. Potser que les persones del teu voltant que sàpiguen que pots patir atacs d'ansietat també estaria bé que sapiguessin aquests consells, no?
També et poden ajudar, potser si estàs amb algú a casa i pateixes un atac, et pots recordar certes coses, respira tranquil·la, vés a mullar-te, perquè ara veurem, no, el següent punt, que és el de tonificar el nervi vaga, que és una forma també ràpida, i molta gent instintivament ja ho fa. Molta gent que pateix atacs de pànic, perquè estem dient atacs d'ansietat, però en realitat
sí,
són atacs de pànic,
raó.
Però no passa res. A mi em passa, també. Doncs és, instintivament s'estiren al terra, perquè el fred també va molt bé pels atacs de pànic. Mullar-te amb aigua freda les mans, el coll, la cara, estirar-te a terra. Inclús cantar. També cantava molt bé, fer sons amb la veu. I doncs, clar, la gent que està al teu costat, si t'ho pots recordar o et pot dir ostres, doncs, concentra't en això, t'aniria, doncs, clar, molt, molt bé.
I què més podríem fer?
I bueno, jo que sóc professora de ioga, evidentment sóc una gran defensora del ioga perquè està molt demostrat com el ioga té una incidència molt positiva sobre la depressió, sobre l'ansietat. Hi ha molts estudis, per sort, des de fa uns anys científics que ho demostren. I trobo que el ioga és una pràctica molt, molt completa que treballa molts aspectes de l'ésser humà. Físics, mentals, emocionals, espirituals, i bueno, per mi, a mi personalment m'ha ajudat molt, i no només a mi, sinó a molts alumnes que han passat per les classes amb el tema de l'ansietat, sobretot, i la depressió. Doncs, bueno, porto aquí una respiració, així també perquè els nostres oients la puguin practicar.
Ah, molt bé.
Tant per l'ansietat com pels atacs de pànic, val?
Com la faríem?
Es diu respiració triangular i el nom ens pot ajudar a recordar la respiració. Tu pots dibuixar a casa, per exemple, un triangle i poses 4 en la primera cara del triangle, seria inhales en 4 temps pel nas, aguantes 7 temps a pulmó ple i exhales en 8 temps per la boca, i a l'exhalar per la boca produeixes un so com una A llarga, com si volguessis entelar un vidre, així seria com... i vas deixant anar, o sigui, deixes anar l'aire a poc a poc en 8 temps. O sigui, seria 4, 7, 8.
Si durant quanta estona?
Pots fer-ho el temps que tu necessitis, o sigui, no hi ha límit.
Fins que et sentis més tranquil.
Ah, exacte. Tu ves respirant, concentra't en la respiració, concentra't en els objectes, o utilitza els objectes, o la respiració, el fet, ho pots utilitzar tot, perquè en aquell moment la veritat és que necessites agafar-te tots els recursos que hi hagi al teu voltant.
Perfecte, Jana, moltíssimes gràcies. Prenem nota d'aquesta farmaciola i cadascú estaria bé que se la pogués fer a casa seva.
Exacte, gràcies.
Fins aviat.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
Ja queden poques finestretes del calendari d'Advent per obrir i això vol dir que estem a punt d'encetar les festes nadalenques. El Tió, el Pare Noel, els Reis són dates màgiques per a la canalla i suposen molta feina per als patges reials. Si a casa ja esteu fent la carta i teniu dubtes sobre què els pot agradar als més menuts o als menys menuts també, avui parlarem de joguines i de jocs i farem un munt de recomanacions perquè aneu agafant idees per a fer aquestes cartes per als Reis Mags i per al Tió. Per fer-ho tenim amb nosaltres la Mireia Cairó. Ella és l'encarregada de que aquí et Sant Cugat. Mireia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com es fa això d'estar en una botiga acompanyada sempre de joguines i de jocs
per triar, no? Perquè al final l'espai és limitat i d'alguna manera heu de fer una tria de què oferiu a la ciutadania, almenys en, a primer pla, per entendre'ns.
Sí, bueno, ens centrem sobretot, tenim un target d'edat, que sobretot és de 0 a 6, 7 anys, mm-hmm. però es pot ampliar o està ampliat fins als quasi 12 anys.
D'acord.
Sí que és cert que ara els nens, bueno, ja ho sabeu, no? Que creixen
fan grans molt aviat.
Superràpid. Però encara ens trobem, per sort, amb nens de 10, 11, 12 anys que volen jugar i tenim joguines per ells, i tant.
Quines han estat les joguines més venudes d'aquest 2024, ara que arribem al final, aquí a la Eureka Kids Sant Cugat?
A veure, el que més venem, sobretot nosaltres per lo que és la marca, són les joguines educatives. Uh-huh. Molt la construcció en fusta, perquè a més han entrat novetats superxules, que no és només construir, sinó que a més inventem alguna
cosa.
Llavors li donem com una segona part al joc. Tot el que són manualitats, també puzzles, és el que més ens demanen, i primera edat, de 0 a 2 anys és el que més venem.
L'edat estrella,
sí.
No? Per aquestes primeres sí. joguines. Ara que ja s'acosta Nadal i els patges comencen a anar per les botigues a veure quines joguines demanen els nens o quines els hi poden anar bé, heu notat ja alguna tendència per aquest 2024, per aquest Nadal, d'alguna cosa que es demani especialment?
Bueno, és que cada any és el mateix.
Hi ha moda? Hi ha moda en joguines?
No, bueno, almenys a Eureka Kids no. Vale? Perquè com que no tenim joguina comercial, uh-huh. llavors la tendència a vegades poder algun any tirem més cap a les cuinetes, altres anys tirem més cap als, no sé, teatres o... Per exemple, aquest any hem notat molt la cuina.
La cuina?
Sí.
Ai, la gastronomia, que ens
sí.
agrada petits i grans,
hem venut...
doncs.
En els patges, moltes cuinetes. Tenim moltes encarregades, moltes muntades, perquè així els hi facilita el nen
clar.
Quan s'aixeca pel matí...
Ja pot començar a jugar directament.
Clar, troba la cuineta muntada, és un privilegi.
I tant, no hi he pensat jo en això.
Clar, nosaltres oferim el muntatge gratuït, a més, amb la qual...
I us passa que a vegades, tot i que no oferiu les joguines comercials per entendre'ns, mm-hmm. com molt bé ens explicaves, que hi ha certes modes o certes tendències que durant uns anys es demanen molt un tipus de joguina i després cauen en l'oblit i després es tornen a recuperar, o això bueno, no ho noteu?
No gaire, diria jo, no gaire.
No és el cas?
No, no.
I una altra cosa, ara que em parlaves de cuinetes, malauradament, tradicionalment, hem mm. estat acostumats a allò que en diuen joguines de nens o joguines de nenes, no? Allò que s'agreguen per gènere al tipus de joguina. Vosaltres oferiu aquest tipus no. de joguina o et trobes encara gent que vingui a preguntar
trobes...
coses per nen i nena, més enllà de l'edat, que potser és el que ens hauríem de fixar ja. A l'hora de triar una joguina?
Et trobes a tot. Llavors nosaltres sempre intentem tenir molta, molta delicadesa. Uh-huh. Llavors la nostra primera pregunta quan ve algú a demanar-nos una joguina és l'edat.
Uh-huh. Que allò és el que ens marcarà una mica, no? Quin és el
però
tipus
de
joguina que necessita.
Vale? Quina és l'edat, saber si és un conegut o no.
Uh-huh.
I a partir d'aquí doncs anem fent. Depenent també nosaltres d'aquell estat d'ànim del dia, doncs mira, avui em ve de gust i anem tirant, anem cap a cuinetes, anem cap a joc de rol en quant a casetes, de nines, animalons, granges, i aquí és una vegada sí que ens trobem alguns clients que ens diuen no, no tirem per aquí perquè és un nen o perquè és una nena, però bueno, és molt poquet i tampoc...
La societat encara és com és, eh?
Però que tampoc no hi ha cap problema, ni ens enfadem, ni... No tirem per cuineta? Doncs tirem per el que tu em demanis. Llavors ja preguntem més, què li agrada, què és el que té, què és el que no té...
És una tasca d'investigació, al final.
Bueno, sí,
no?
Sí, sí.
Una mica de Sherlock, anar sí. descobrint quina és la millor joguina per cada criatura.
Busquem, perquè
per
si no, clar, si tu vens i no tens molt de temps, si jo et començo a ensenyar tot l'infinit que tenim, llavors anem buscant. Té germans grans, llavors ja intentem buscar algú original, perquè clar, si té germans grans...
Les coses més bàsiques ja les tindrem.
Exacte. Llavors busquem una miqueta la novetat, el que ha arribat nou, algú original...
Abans de començar amb les recomanacions que avui ens portaràs per a aquests infants dels 0 als 12 anys, que són
sí,
les vostres
sí,
especialitats,
sí.
ens pots explicar a grans trets, per aquells que siguin novells, per aquells que siguin patges que comencen a treballar, mm. o pels pares i les mares que estan ajudant a les criatures, o els tiets, les tietes, els avis, a escriure la carta dels desitjos. Quin tipus de jocs tenim i de joguines? Quines varietats hi ha des del joc simbòlic, el de construcció? Què podem trobar? Quins diferents segments de joc tenim?
Mira, podríem començar per tema puzzles, perquè això és algo que sempre jo crec que és, quan tu ets gran al Nadal sempre t'han de regalar un llibre, no? Jo que diuen una peça de roba, un llibre i una joguina, que és el que jo faig. Quan som més petits, aquest llibre, doncs, si vols, també el pots fer com a puzzle.
D'acord.
Un puzzle jo crec que és algo indispensable en una llista de desitjos. Sigui l'edat que sigui, o sigui, poden ser des de nens petitonets, perquè tens puzzles des dels 12 mesos fins als 7, 8, 9, 10 anys. Un joc de taula, indispensable, per jugar en família. Tens jocs de taula des dels 2 anys, molt bàsics, un joc de pesca, que després doncs, té uns números darrere, amb el qual pot ser allargar més la durada d'aquest joc, i jocs doncs, més complexes, hasta tenim un bingo, o sigui, per passar una tarda de Sant Esteve.
Oh, perfecte, perquè estàs de tarda de Nadal per tota la família.
Uns escacs, una oca, un parxís, i el joc de rol, també, és indispensable pel Nadal. Tot el que sigui, doncs, això el que dèiem, la cuineta, no només cuineta, accessoris...
És això que també es diu un joc simbòlic?
Correcte.
D'acord.
Perdona, tu ets mig anglès, mig català, no?
No, era si aclaríem el concepte i...
Sí, joc simbòlic.
De les dues maneres.
Cuineta, sobretot, i tots els accessoris que puguis tenir. I novetats, ens acaba d'arribar el sushi, boníssim, de fusta, la barbacoa. O sigui que tot això també... I llavors les casetes, no vols la caseta clàssica de nines, que sí que la tenim, però tenim versions no tan clàssiques.
D'acord. Ja per tots els models de família i de nens
correcte.
I nenes, no? Per tots els
correcte.
Gustos. Si et sembla, comencem amb el segment per edats.
Vinga.
No? Ens deies, el segment estrella és dels 0 als 2 anys, no? Si no m'equivoco.
Sí.
Quines serien les joguines que recomanaries per a les famílies que tenen infants dels 0 als 24 mesos?
Pels més petitonets. Més petitonets, no sé, recent nascuts, dels 6 mesos, 3, 4 mesos, jo invertiria en joguines no només per 3, 4 mesos, que segur que ja tenen de quan van néixer.
Aquelles que et regalen, no?
Correcte.
De seguida.
Doncs fer alguna cosa per 6, 7, però també fer alguna cosa per un any. Però et podríem recomanar una joguina d'un any que poder amb 7, 8 ja la pots començar a fer servir. De manera que els pares no sentin que fan una demanda d'una joguina als patges que poder durarà X temps molt curt. Perquè, clar, els nens petitonets, en joguines i en roba, tot es queda curt en seguida.
De seguida.
Llavors, buscar aquella joguina d'un anyet que poder la podem fer servir abans. No sé, per exemple, un cub de multiactivitats que en tenim. Les primeres cosetes, amb 7, 8 mesos, les que estan sentadets ja ho poden fer servir. Més endavant, doncs ho poden acabar. El qual és una joguina que des dels 6 fins a l'any i mig...
Que té una vida, no? Que té una vida per davant.
Tenim moltes joguines d'un anyet que allarguen fins als 3 anys. Perquè tenen un plus en la joguina, amb el qual fa que li pots donar una segona utilitat una miqueta més complexa.
Quan són un xic més grans, que ja tenen aquest anyet, que comencen a bellugar més, que comencen a caminar, que també entenc que tenen més estímuls no? i estan més atents a més coses, què els hi podríem escriure en aquesta carta de desitjos?
Si el nen es comença a posar dret, però encara no camina, el nostre producte estrella és el caminador musical. És
musical?
Musical perquè no és electrònic, ni molt menys, és de fusta completament. Li diem musical perquè la part de davant té activitats.
D'acord.
Per jugar. Té un xilofó de fusta, té unes rodetes com aquestes dels ratolinets que es mouen, té encaixos pel costat, de manera que el nen es relaciona amb el producte i juga i quan està preparat s'aguanta i comença a caminar. I a poc, sense forçar. Podríem fer també doncs, aquest cub de multiactivitats, uns encaixos més complexes que és l'arca de Noé, llavors encaixes per forma d'animalons, i no el clàssic quadradet i rodona, que seria primera edat. I també podries fer doncs, algun encaix de fusteta amb sons.
D'acord. Aquests que ja relacionen no? el so amb les formes,
exacte.
Amb la punteria, per dir d'alguna manera, posar cada peça al seu lloc. Ja passem a infants un xic més grans, que potser aquells que ja han deixat la llar, no? I comencen educació infantil, els 3 anyets, hi ha canvi de joguines per
sí.
aquesta edat? Ja és un pas més?
Hi ha canvi, però... És a dir, moltes joguines de les que tu has comprat per un any i mig, per dos, et serviran amb 3. És a dir, un cub de blocs de construcció, tenen 4 anys que encara els estan fent servir.
I més.
I més. Jo dic 4 anys perquè els meus són 4, recordo que els hi vaig treure en plan, ja està, ho portem a l'escola. Però és una joguina que tu l'has regalat en un any. però
sí, també està bé, no?, fer aquesta mirada de les joguines, que puguin tenir una vida llarga. Entenc que mirada a través dels ulls de l'infant, que serà, que anirà evolucionant també.
Exacte. L'únic que aquí les mares, consell de comercial i consell de mare, que a vegades ens venen, és que no li fa cas. Fes una prova. La guardes, aquesta joguina, durant 2 mesos o un mes. I al cap del mes retires una i col·loques aquesta. A veure si li fa cas.
És que ens passa, pot ser que a vegades les criatures tenen massa joguines, massa estímuls, i aleshores és difícil triar?
Massa al moment.
Llavors, que ens passa també quan arriba Nadal, aniversaris, no? Potser regular, potser els Reis ens poden portar totes les joguines, però els adults, no sé si ja estàs d'acord, ara jo m'ho estic inventant, una bona opció seria pels més petits anar donant a poc o anar endreçant i traient les joguines per etapes, perquè en puguin gaudir.
Seria anar...
posant a l'abast.
Sí, canviant, saps? Com qui fa un canvi d'armari, vas fent un canvi de joguines. O sigui, quan són més grans, quan tenen, no sé, 5-6 anys, les poden tenir totes a la seva habitació, en un armari, i ells van traient amb el que volen jugar. Quan són petitons, clar, no ho poden fer.
És difícil la gestió.
Clar, tu li fas, doncs ara li poso 4 coses i guardo les altres 2. D'aquí un mes canvio 2 per 2. I ja no ho tenen tan vist.
I així allarguem també la vida de les
joguines.
A mi
em va funcionar, eh?
Ha funcionat?
A mi em va funcionar.
Doncs llavors... l'experiència funciona, és un bon consell. Mireia, més etapes per regalar aquestes joguines. Ens havíem quedat en els 3 anys.
No?
On passem ara?
Mira, a partir dels 3, joc simbòlic a tope. O sigui, és l'edat que...
Nines.
Nines, de tot tipus. ¿Vale? A més, tinc a dir, aquí amb lo del tema de les nines, que aquest any, sí, jo els convido que les vinguin a veure, perquè són una monada, color mostassa, color menta... color rosa, o sigui, tots els colors, no ens centrem només en un sol color, sinó que tens varietat de colors. Són totes fabricades a València, sempre ho han sigut les nines d'Eureka Kids, i just ara tenim una marca, que és Barrutois, on la vestimenta de les nines i complements de tela és fet a Terrassa.
Per tant, producte de proximitat.
Tot. O sigui, tot el procés del joc de simbòlic de nines està fabricat aquí. Llavors, bueno, els convido que vinguin a veure... perquè... Llavors, el que deia, joc simbòlic a tope a partir dels 3 anys. Cuinetes, complements per la cuina, metges, les nines, casetes de nines o casetes d'animals, tipus granges... I et dic, com et deia abans, no només tenim la caseta de nines, tenim també les casetes dels ossos panda, tenim les casetes de la Casa Jape, que són com apartaments de playa, moníssimes.
És que es va modernitzant tot, eh? Sí, jo quan era petita tot això no hi era.
Amb tobogans, amb piscinetes, sí, molt mono. Les granges d'animals. Tema pissarres, també, a partir dels 3, que a més comencen l'escola, els interessa molt. O sigui, són nens, o sigui, a partir dels 3-4 volen saber tant que els encanta conèixer els números, les lletres, i si a més tu els hi poses, amb una pissarra magnètica on ho puguin enganxar, estan fascinats perquè quan estan estudiant al col·le...
Jugar i aprendre alhora.
Exacte.
És perfecte. I almenys, un bon binomi.
A més, totes les lletres són amb lletra de pal, que és quan comencen a aprendre i així. I jo crec que amb aquesta edat... Bueno, jo ho he vist, als nens els encanta. Les lletres perquè les coneixen. La profe m'ha dit que aquesta és la A. Si ho tenen a casa, bueno...
Una bona opció.
Se'ls hi va quedant, exacte.
Passem d'infantil a primària, potser?
Vinga.
Sí?
Jo aquí te diria...
Ja arribem als 6 anys.
Sí, 7 anys, doncs tenim, per exemple...
Que encara són nens i nenes.
Són nens, i tant. És que aquí tindríem que fer un altre programa, eh? O sigui, quan a mi em venen i em diuen, ja és gran, quants anys té? 8?
Home,
no.
No els fem grans abans d'hora, que hi ha molt temps.
Exacte, vale? Llavors, 6, 7, 8 anys, tot el que siguin jocs de taula de més grans. Vale? Ens han arribat nous aquest any i són superxulos.
Per exemple...
A banda que tenim els clàssics, però versionats, com sempre diem, t'oferim el clàssic versionat a l'estil Eureka Kids. Tenim el Battleship, l'Hundir la Flota, el Quién es Quién, tens el tipus Lince, i ara ens han arribat molts de circuit, i en alguns d'estratègia, que tots aquests són per nens més grans, a banda dels escacs, l'Oca per Xis...
Vale? Els clàssics que sempre funcionen amb un format possiblement més actualitzat, no?
Correcte.
I quan ja som més grans, que ja ens acostem a aquests...
Bueno, espera, sí, perquè m'has dit, pels nens de 6-7 anys, que m'enrotllo molt, però
no,
és que
no,
això és molt xulo. és un tipus de construcció que es diu Junior Inventor.
Vinga.
Construeixen coses que funcionen i tens diversos packs. Per exemple, tens un que és per fer construccions de per d'atraccions. Pots fer una nòria, tot en fusta.
D'acord.
Llavors, tu
ara t'anava a preguntar si semblava el Lego.
No.
Per dir una marca, no. No. És una altra cosa.
És en fusta, tu ho muntes i funciona.
D'acord.
Li dones a la corriola i va girant la nòria, per exemple. Tens una altra que és per fer invents tipus d'il·lusions òptiques. Tens una altra de coses magnètiques.
Per tant, segons l'interès de la criatura, no, podem escollir un tipus
Correcte.
De muntatge o un altre que té aquest valor afegit o aquest plus que després el podrà fer funcionar.
I tot i que la fabricant et marca a partir dels 4 anys, per mi és ideal per nens de 7-8 anys perquè ho poden fer sols. És com les manualitats... L'ideal és centrar-nos no només l'edat que posa el fabricant, per això a vegades quan veniu a botiga us diem que no us fixeu en l'edat.
D'acord.
Perquè nosaltres ho hem provat, jo tinc nens, i ho he provat, podríem dir, que quasi tot. Llavors, sé més o menys que a vegades posen una edat i pot ser per més grans.
Perfecte. Ara sí, passem, si et sembla, al segment més grans de nens, aquests que ja s'acosten als 12, entenc que ja farem més jocs.
Bueno, podries fer experimentació.
Mm-hmm.
Tenim algunes capses d'Steam, que ara està molt
sí,
de moda.
Per fomentar la ciència i la tecnologia.
I llavors s'engloba...
Matemàtiques.
Una temàtica, exacta, science, no? Technology, engineering, mathematics mm-hmm. and arts. Amb diverses temàtiques i t'engloba tot això. Temàtica de la Terra, temàtica del sistema solar, del paper... podries fer també... Tenim una màquina de cosir, jocs de dissenyar... jocs de taula de més grans, però sobretot jo em centraria en experimentació.
D'acord.
No només manualitats, sinó experimentació, fer sabons, fer coses de química...
Trastejar.
Sí.
Trastejar, embrutir-se fins i
Treballar
tot, diríem.
Treballar el cos humà, amb uns magnètics que tenim, telescopis, microscopis... walkie-talkies...
Investigar
tot. Tot això seria pels grans.
Tot això, perquè ja més endavant tindrem els jocs de taula per tota la família.
Sí,
no?
Però perquè... clar, a partir dels 12 anys ja sí que ens quedem ja que no tenim res nosaltres.
Però hi ha algun joc, entenc, que serveixi, per exemple,
jocs
ens deies el Lince, el Parxís...
Tots aquests,
no?
Jo hi jugo.
D'aquests per gaudir tota la família, perquè al final Nadal també és època
clar.
De trobades i de família, per poder jugar tots, no només els grans, sinó poder jugar des dels que són més petits fins que els
clar,
són més grans.
Els jocs de taula que tenim a Eureka Kids...
Que és de, tot i que no ens hem de fixar en l'edat, de 0,99, per dir-ho
d'alguna
manera.
Tots són de 0,99, eh? Però tinc que dir que són jocs que, com a mare, no t'avorreixen.
Mm-hmm.
Les que són mares ja sabran per on vaig.
Sí, sí. Però
hi ha alguns jocs de taula que dius, ara hem de jugar això.
La mandra.
Però aquests no. De fet, jo he jugat amb la meva parella
i
jo,
criatures.
Sense nens. O sigui que...
Escolta, Mireia, tenim una feinada per endavant.
Molta.
Tenim totes aquestes recomanacions meravelloses, sobretot centrades en aquests infants del 0 als 12 anys, amb totes les propostes que ens has donat. Moltíssimes gràcies. Tindran feina els pares, les mares, els tiets, les tietes, les criatures, per fer aquestes cartes i els patges per apuntar-s'ho tot.
I tant.
Moltes gràcies,
a
Mireia Cairó, encarregada d'Eureka que aquí et Sant Cugat.
Gràcies.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
Quan és el moment perfecte per descobrir un escumós rosat reserva? Pot aquest vi transformar una celebració? És només per a grans ocasions o pot brillar també en un sopar íntim, un aperitiu o una tarda de relax? Obrim la 12a ampolla del celler dels Premis Binari 2024 per descobrir quins són els moments idonis per prendre un bon escumós rosat reserva i quin és el millor maridatge per acompanyar-lo.
Premis Binari, amb Alba Triador.
Ramon Rosset, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Estàs preparat per endinsar-nos en l'elegància i la versatilitat dels escumosos rosat reserva?
Una gran categoria.
A veure si amb els teus consells aprenem doncs, a treure'n el màxim profit. Què és el que fa especial un escumós rosat reserva i què el diferencia d'un escumós blanc, per exemple, o d'un rosat jove?
Bueno, aviam, aquesta és una categoria que no és nova, però sí que està, diguem-ne, en creixement,
uh-huh.
perquè finalment ens hem adonat aquí al nostre país de que l'escumós rosat té tanta capacitat de guarda com els escumosos blancs. A França ja ho saben. De fet, si tu vas a França, la xampanya, un xampany rosat és molt més car que un xampany blanc, perquè ells consideren que és molt més difícil d'elaborar. Uh-huh. Llavors, aquí al nostre país, durant molts anys, els rosats eren el germà tonto de la pel·lícula, no?
L'aneguet lleig,
el tenien allà i ho feien més aviat brut, bastant dolçot, i és un escumós que no tenia prestigi ni tenia res. Ja fa uns anys que vam recuperar els escumosos rosats com escumosos de qualitat, de glamour, per moltes situacions, mm-hmm. Diguem-ne que el color hi acompanya aperitius o moments romàntics.
Fins i tot diguem que estan de moda.
Exacte.
No?
I ara tenim la sort de que cada cop més elaboradors s'atreveixen a fer escumosos rosats, però amb llarga criança, amb 5-6 anys de criança. No? Clar, això són... L'escumós adquireix característiques dels escumós de llarga criança, és a dir, la part afruitada es fa molt més dolça, la bombolla molt més efímera, molt més petita, i això crea un conjunt molt, molt excitant.
I hi ha algun moment allò que diguis, ostres, en aquestes situacions el rosat reserva, l'escumós rosat reserva, és el vi fantàstic?
Sí, tampoc n'hi ha tantes, tot i que algú que m'escoltés diria, però si és tan versàtil com nosaltres, evidentment cadascú pot prendre quan vulgui, però són escumosos que van molt bé amb determinats productes, amb els fumats, per exemple, amb salmó fumat. Són escumosos que van molt bé amb certes menges dolces del món de la pastisseria. Són escumosos que tenen certs moments de consum molt, molt marcats, tot i que et dic, poden ser molt versàtils. I són molt gastronòmics, molt gastronòmics.
Per tant, si els haguéssim de posar en algun punt de l'àpat, aperitiu, plats principals o postres, ho hauríem de fer així o ens pot acompanyar durant
ens pot acompanyar tot el menjar, però si ho poses d'aperitiu ja marques un nivell que després hauràs de seguir tot amb llargues criances. Clar, vull dir, són
t'has posat un nivell
sí,
molt alt, eh?
Has arrencat molt bé, molt, molt fort, no? Jo els posaria com a acompanyants de plats principals, val? I, per exemple, van molt bé amb arrossos, amb peixos, amb mariscs... Vull dir, tenen, tot i que sempre hi ha aquest punt de la fruiteta vermella, perquè que al final són escumosos, que entre les seves varietats sempre hi ha un raïm negre, i ja tinc la maceració, per això té aquest punt rosat, llavors hem de veure que aquestes groselletes, aquest punt de fruita vermella ens acompanyi bé, però indiscutiblement són de plat principal.
Venim de parlar dels vins amb criança, que quan et deia del moment, no?, si era amb l'àpat o si ens el podíem prendre sense acompanyament gastronòmic, deies, ostres, millor fer-ho amb un àpat gastronòmic. En aquest cas, també?
No,
o podem obrir-lo allò una tarda tonta?
El podem guardar, el podem gaudir molt amb una tarda tonta o una nit tonta.
Una lectura, una tarda amb amics...
O sigui, una terrassa a la nit d'estiu... o és igual, ara a l'hivern davant de la llar de foc, una tarda, un llibre, una conversa, una bona pel·lícula, una bona sèrie i més coses.
Si no n'hem pres mai cap, com ho fem, Ramon, a la primera vegada?
Sorprendran, però aquest, diguem-ne, sorprendrà, però també són uns escumosos molt amables, però també, com passava en el cas dels blancs, però sorprendrà que el carbònic és molt més efímer, sorprendrà la complexitat, sorprendrà la textura, no? Però segurament la seva capacitat de seducció és més alta que en els blancs.
Doncs ens ho anotem. Ja fa un parell de temporades que parlem dels rosats i dels escumosos rosats i a poc a poc van guanyant més
sí,
adeptes.
Sí, sobretot aquests de criança.
Gràcies, Ramon.
Molt bé.
Enguany, els Premis Binari han reconegut amb el Binari Granor com a millor escumós rosat reserva el Cava Reserva de la propietat Roser 2017 de la Cava Oriol Rossell. Marxem fins a Sant Marçal, a cavall entre l'Alt i el Baix Penedès, per conèixer una mica millor aquest escumós. Ens en parla Irene Cozas, sommelier del celler.
El Reserva de la propietat Rosat el fem a Oriol Rossell. És un cava que no fem cada any, només quan hi ha una anyada extraordinària d'aquella parcel·la, com és l'anyada 2017. És un cava d'una única finca, de Pinot Noir, de llarga criança. Fem una petita maceració a la premsa i posteriorment el premsat per obtenir el most de llàgrima. Buscant un vi base amb una elevada acidesa per tal de fer després de la segona fermentació una llarga criança d'uns 6 anys en ampolla. És un brut per compensar aquesta acidesa i que sigui més amable en boca. La Pinot Noir és una varietat que té molta acidesa. I poca cosa més em queda per explicar-vos, que és un gran cava, molt gastronòmic, i que l'elaborem amb molt de carinyo perquè vosaltres el podeu gaudir a casa vostra.
Com a maridatge, pel reserva la propietat Rosat, d'Oriol Rossell, pues potser jo diria un carpaccio, carpaccio de vedella, carpaccio de peix, de bacallà, de salmó. Si tenen un toc fumat encara millor per aguantar la intensitat de la llarga criança del cava. Aquests, tant el bacallà com el salmó, són peixos amb bastant de greix. Llavors l'acidesa i el carbònic netegen, contrarresten molt bé aquest greix i et netejaria molt bé la boca. I potser a vegades dic que amb aquest cava, més que maridatges, jo el proposaria per una sobretaula. És un cava que quan li donem un temps amb una copa ampla s'expressa superbé, porta molt temps tancat amb una ampolla, llavors necessita obrir-se, cada cop et va donant més cosetes, més notes, i és molt maco poder anar veient aquesta evolució en la copa.
Amb aquesta proposta per maridar el cava reserva de la propietat Roser 2017 ens acomiadem. Al pròxim capítol seguirem brindant mentre descobrim tots els secrets del Miquel Pons Brut Naturi Reserva 2021, guardonat amb el Premi Binari Gran Or al millor escumós blanc reserva. No hi falteu! Salut!
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
Sabies que...
Sabies que hi ha un fenomen natural anomenat llum de terratrèmol? Es tracta d'un centelleig o resplendors del cel que apareixen abans, durant o després d'un sisme. Aquests albiraments han estat reportats des de l'antiguitat, com el terratrèmol de Lisboa al 1755, però només recentment s'han estudiat de debò. Els colors varien: blanc, blau, vermell o fins i tot l'arc de Sant Martí, i poden durar des de segons fins a minuts. Una teoria suggereix que les roques sota pressió a les falles geològiques alliberen càrregues elèctriques que ionitzen l'aire, creant aquestes llums. Una altra hipòtesi apunta als gasos subterranis que s'escapen i reaccionen amb l'atmosfera. Al 2011, durant el terratrèmol de Japó, les càmeres van captar aquest centelleig, avivant l'interès científic. Tot i que no tots els sismes produeixen aquest fenomen, la seva impredictibilitat el fa encara més intrigant. Alguns creuen que podria servir com una senyal d'alerta, però encara no hi ha consens.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
L'origen de la Lluna. L'origen del nostre satèl·lit va ser una gran incògnita durant molts anys, perquè és un satèl·lit atípic. Normalment els satèl·lits són molt més petits que els seus propis planetes. Això passa en el cas de Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, però no en el cas de la Terra. La Terra té un radi de 6.371 quilòmetres i la Lluna de 1.737. Això vol dir que el radi de la Terra només és 3,6 vegades més gran que el radi de la Lluna. Per poder comparar, si busquem aquesta relació entre el radi de Júpiter i el seu satèl·lit,